En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bona tarda, benvinguts en un nou programa d'En Profunditat, el programa habitual dels dijous al migdia a la sintonia de Ràdio Olot. Com ja sabeu, ens agrada parlar absolutament de tot. Fa unes setmanes que estem parlant d'aspectes relacionats amb el món de l'esport, com va ser el Vivi Muntanyes la setmana passada, alpinisme, fa dues de mecànica. Avui canviem totalment d'àmbit, avui parlem d'un tema social i que malauradament en els últims temps està afectant a qualsevol dels sectors de la nostra societat. Estem parlant d'habitatge, però no només parlarem d'habitatge, sinó d'altres circumstàncies socials. Aprofitarem aquests 20 minuts del programa En Profunditat avui per parlar amb una figura que a mi em fa molta il·lusió que avui estigui aquí als estudis. Fa molt de temps que el segueixo personalment, crec que és una persona que ens pot donar a conèixer moltes i moltes coses que potser no coneixíem. És en Mari Drame, membre de Stop Racisme Lloguer i Sague. Mari, què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, gràcies.
Molt bé, Mari, encantat que estiguis aquí a En Profunditat. Avui, com dèiem, temes interessants que volem parlar. A banda, ara t'he presentat, que ets membre de dues associacions vinculades amb el tema de l'habitatge. Mari, la pregunta és obligada, sé que no hi ha una poció màgica, però ara mateix molta gent s'ho pregunta al cap, no? Perquè és tan complicat trobar habitatge, sobretot a casa nostra, no marxem molt lluny, ens centrem en la Garrotxa. Mari, no sé si hi ha alguna cosa que pugui explicar la dificultat que hi ha actualment a casa nostra per trobar un habitatge.
Bueno, com dius tu, no hi ha una posició màgica, tant de bo que hi hagi algú que pugui treure una solució ràpida, però ens veiem, bueno, precisament nosaltres des d'Estou Racisme Lloguer creiem que és un problema bastant complex i no entra només en temes de discriminació racial, sinó si hem d'entrar ja en temes de profunditat, ja és un tema que toca bastants eixos de moltes persones, ja generacional, de gènere i d'altres aspectes que, si hem de parlar d'aquest tema, jo crec que en 20 minuts no en faríem prou. Però si és un tema bastant complicat, jo crec que ara, sobretot a casa nostra, jo crec que un dels problemes és que no hi ha oferta, és una realitat. Pots anar a les APIs o mirant portals de web i no trobaràs res, o les quatre ofertes que ja porten gairebé 6 mesos allà, i a part d'això no, i poca cosa més. Un dels grans problemes que tenim a casa és aquest, que hi ha poca oferta i molta demanda, molta demanda. Imagina que ara amb el teixit industrial que tenim aquí a la Garrotxa, el que fa és un efecte crida de tots els territoris, Osona, molta gent del Pla de l'Estany que venen a treballar aquí, però es troben aquesta realitat de que venen aquí per feina, però habitatge no n'hi ha, entre cometes. Quan diguem que no hi ha habitatge, és això, que no hi ha l'oferta, però quan surts al carrer i mires per als voltants, només veiem que habitatge buit.
Aquí està el tema. Molta gent s'ho pot preguntar, no? Si tu passeges un dia normalment pel carrer, no només parlo d'Olot, sinó parlo de moltes poblacions, com has nombrat, pugui ser Pla de l'Estany o Osona, comarques veïnes. El problema que hi ha, no? Habitatges buits. Després, molta gent que busca aquest habitatge per diverses condicions, com has comentat, ja siguin econòmiques o socials, no pot adquirir aquest habitatge. Clar, no sé, Mari, les solucions a curt termini, quines són, o que es poden fer des d'entitats com la vostra. Evidentment, això potser estem parlant d'institucions grans, que depèn d'això, però no sé quines solucions a curt termini se li pot donar a aquests casos a aquesta gent.
Com t'he dit abans, és un tema que ens agradaria molt tenir la solució. Nosaltres som una entitat que ens hem especialitzat més en temes de denúncia, sobretot en temes en cas de discriminació racial. Quan una persona intenta accedir a un habitatge i no pot, per certs conflictes que pugui tenir amb l'API o amb el propietari, que siguin condicionats per l'origen de la persona o per l'ètnia o etc. Aquí sí que som especialitzats i intentem donar aquest acompanyament a aquella persona. Però aquí ha donat la solució de com podem obrir o fer més àmplia el que és el ventall del mercat. És difícil perquè nosaltres creiem, o és, ja és una opinió meva, de que veiem que hi ha molts propietaris que no directament et diran que no vull posar el meu habitatge en lloguer pel simple fet de vull discriminar tal persona, sinó hi ha una certa por. hi ha un prejudici, un cert col·lectiu, de que si accedeixo que aquesta persona estigui al meu a l'habitatge, pues me'l destrossarà, me'l sobreocuparà, etc, etc, etc. I hi ha una certa por, però també hi ha cert que hi ha un cert racisme, que hi ha molta gent que ja directament et diuen que no vull persones negres, no vull persones d'origen marroquí, o no vull persones estrangeres.
Aquí anava, perdona, perquè és un dels temes que m'agradaria comentar, el racisme immobiliari. A vegades és una paraula que sona moltes boques a moltes persones, però no sabem fins al punt quina és la realitat. Tu, Mari, que vius els casos de prop, t'has trobat molts casos d'aquest tipus, sobretot aquí a casa nostra?
Desgraciadament, este racisme al lloguer en trobem molts, no només aquí a casa nostra, com he comentat, comarques veïnes o fins i tot tirant més enllà a Tarragona o a Lleida, i és una realitat. Quan parlem del racisme és molt gratuïtament dir he patit racisme perquè m'han dit que no. El racisme és una estructura que està implementada a la nostra societat, que només impedeix, la seva funció és impedir que un cert col·lectiu pugui avançar o pugui accedir a un habitatge o pugui accedir certs estudis, i és el que està imparant ara mateix al mercat immobiliari. Moltes vegades pots anar a una API i tenir tots els requisits per poder accedir a un habitatge, però et venen amb excuses o has d'omplir certa documentació. Ara hi ha molts mecanismes que intenten impedir-te i no ser tan, com dir-ho, tan directes, però el racisme encara existeix, és molt sutil. Hi ha moltes parelles que a dia d'avui estan visquent amb els seus pares perquè no poden accedir a un habitatge, i aquesta parella estan treballant els dos amb nòmines fixes. Però és això, el simple fet de que una persona sigui de color, bueno, una persona negra, una persona d'origen marroquí, o una persona d'Amèrica Llatina, els hi costa encara més poder accedir a aquest mercat. Mm-hmm. I és això, que hi ha un racisme que a dia d'avui encara a Catalunya, i sé que hi ha molta gent que discreparà el que diré, però encara Catalunya encara és un país molt que li costa acceptar que és racista.
Uh-huh. Com has comentat, malauradament això passa. No sé si també, Mari, t'has trobat casos en què per l'aparença física, ja no em refereixo a persones vingudes d'altres països, sinó persones aquí al territori, no només pel simple fet, millor dit, per la seva aparença física, han tingut, com has dit, traves i impediments a l'hora de poder adquirir un habitatge. No sé si també això pot passar a gent del territori i que simplement per la seva aparença tingui dificultats. No sé si us heu trobat en casos així.
Sí, jo per exemple estic treballant com a tècnic d'acció comunitària i m'he trobat casos de, no precisament la discriminació, no només em parteix el que és racial, sinó el que he comentat abans, també és un factor que impera tots els factors, bueno, tots els factors socials, i hi ha molta gent gran que també els hi costa. Dones solteres amb fills al càrrec, els hi costa molt poder accedir a l'habitatge. Entenem que a vegades nosaltres, el racisme al lloguer, posem el focus al racisme i tot això, però també entenem que hi ha molta gent, si entrem al tema generacional, hi ha molta gent gran que se senten soles o per X qüestions de la vida volen accedir a un habitatge i tenen ingressos i tot això, però no poden accedir perquè són persones grans, o dones que, bueno, hi ha un cas que l'any passat vaig conèixer, una dona amb dos filles al càrrec i portava 2 anys vivint en una pensió perquè no podia accedir a un habitatge i està en aquesta pensió pagant 600 euros al mes. I és això, 2 anys pagant 600 euros al mes una habitació. I és bastant heavy. Quan entres, si t'endins en el món de lo que és la discriminació a l'hora d'accedir a un habitatge, és bastant xocant quan hi ha molts casos que no t'arribes d'imaginar. O parelles que, fins i tot autòctones, que el simple fet de no complir un cert requisit de, o que una parella tingui treball i l'altra no tingui, pues, el fet de no complir el que és el mínim salarial, pues, que hi hagi una certa discriminació. Però el fet de ser persones joves, de 18 anys, que vulguin sortir, empoderar-se una miqueta o sortir de casa els seus pares, pues, ja, bueno, fa poc que vàrem posar un estudi que a dia d'avui als joves els costa encara més sortir de casa. que abans hi havia un llindar dels 25 anys per hora, això s'ha incrementat encara més.
I per què aquest fet? Què l'expliques?
Hi ha una certa tendència que això s'ha parlat molt en molts temes, sobretot que tot es veu com una jerarquia. Si ets home blanc i heterosexual, tot és més fàcil, saps? Una persona blanca tindrà les portes més obertes, si és una persona, bueno, si és una dona blanca amb una parella ho tindrà més fàcil, tot veient des d'una perspectiva més interseccional. Si això ho fem una dona blanca soltera, pues ho tindrà més difícil. Però si és una persona, si és una dona amb fills soltera, encara ho tindrà més difícil. Si és un jove, el mateix. És depenent de les pedres que tinguis dins de la motxilla. I és això. Mm-hmm. I el mercat immobiliari fa aquest filtratge. Mm-hmm. Fa aquest filtratge de quan ve 10 clients o 10 demandes, pues miraran la que tindrà menys pedres a la motxilla. Mm-hmm. I és això, diran, pues aquesta persona sé que podrà complir tots els requisits, no em ocuparà la... Perquè tot això també ho mirem des dels prejudicis que ronden per la ciutat. Una persona blanca em cuidarà el pis, però si és una persona negra, pues, em sobreocuparà el pis, al cap d'un any no em pagarà el pis, em destrossarà el pis, i són prejudicis. Jo, per exemple, sóc una persona negra, però cuido el meu, casa meva. Només visc amb la meva parella. I és això.
Aquí t'anava a preguntar, perdona, per, amb el teu cas, no sé si t'has trobat personalment tu.
Jo sempre quan parlo del meu cas sempre m'agrada també entrar al tema de la salut mental. Jo quan vaig decidir sortir de casa dels pares tenia 22 anys i era per dir-ho d'una manera un il·lus perquè no sabia com anava el món i vaig sortir tot content i buscar pis per tot arreu. Vaig trobar una oferta que em va agradar molt, s'ajustava al meu sou i bueno, jo pensava que el tindria el pis. Vaig trucar, vaig aportar totes les dades, bueno, per telèfon no posen ni cara ni... Bueno, no t'imaginen, sí, i és això, m'han dit cap problema, vine amb la documentació i buscarem un dia perquè vagis a veure el pis. I jo molt il·lusionat que et diguin això ja... Ostres, és tenir un peu a dins del pis. Arribo allà, bueno, abans d'arribar allà, truco dient soc tal persona que ahir vaig trucar... I això, perquè també el meu nom, bueno, em dic Mari i suposo que en aquell moment ho havien associat com una noia, però bueno, és igual. Arribo allà i dic, mira, sóc en Mari Drame, sóc el que va trucar fa mitja hora, el que estava interessat en aquest pis, en aquesta zona de la ciutat i tot això. Vinc amb la documentació i em diuen, ah, ostres, acaba de sortir una parella que justament li acabem de donar el pis. I bueno, he dit, ostres, quina mala sort, i vaig sortir de l'API, però no ho vaig associar a res, no vaig associar res, i parlar amb uns amics, i he dit, mira, m'ha passat això, i quina mala sort que he tingut, i no he pogut aconseguir el pis, i mira que tenia un peu a dins. Ostres, pues a mi em va passar el mateix fa 2 mesos, i l'altre m'ha dit, pues a mi també m'ha passat fa justament 2 dies. He dit, ostres, això és massa causalitat.
Sí.
I parlant amb un amic, ha dit, ostres, per què no fem una assemblea i mirem si això és algo puntual o és que és molt sistemàtic que passa i estiguin discriminant a la gent negra a accedir a pis. I vam fer una convocatòria i van venir més de 60 persones. Uh-huh. Entre elles joves, sí. Gent del Marroc, gent negra, gent de l'Amèrica Llatina, gent gran... Era una assemblea diversa, tothom deia el mateix, anàvem allà i ens deien el mateix. Ens anaven allà, agafaven la documentació i quan sorties t'esparracaven els papers i no podies accedir... Bueno, ni estaves ja a la llista. Sí, sí. O et deien, apunta't i ja et trucarem. I podies estar 6 mesos sense que et truquessin.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do que expliques, perquè sobretot ara amb la certesa que ho fas, però és que és molt fort.
I és molt fort. I el punt més heavy, jo tenia 22 anys, i sapiguent això, vaig deixar de buscar pisos durant 5 anys. Mm-hmm. Perquè el fet de, ostres, anar i que un API o un propietari em digui no, però el simple fet de que tingui més malalina que ell i que em digui no puc accedir al pis perquè sóc negre, això em va trastocar bastant. Mm-hmm. O sigui, ja psicològicament, perquè hi ha moltes famílies que no poden dormir, hi ha moltes parelles que estan a casa dels seus pares sobreocupats i no poden fer vida de parella. I això és una càrrega bastant emocional que hi ha moltes persones que... És un tema que no ho toquem, per això jo quan parlo del meu cas personal o la meva vivència, sempre intento enfocar-ho això, que no... que és bastant heavy, que és cert que patim discriminació per la part emocional o psicològica, és més forta.
Oh, i tant, i tant. Sí, sí, jo em quedo amb això que comentes, eh? Després del fet que et va passar, vas estar 5 anys sense buscar pis, jo també comparteixo el que comentes, eh? Que això és una de les grans conseqüències que li pot passar a una persona i malauradament a la societat encara falta molta pedagogia i a 2023 que estiguem parlant de que una persona tingui més traves per accedir a un pis que una altra per les seves condicions, ja siguin físiques, etc. Sincerament, encara que encara falta molta pedagogia. Jo crec que en un dels altres aspectes, no sé si ho compartiràs, Mari, que potser falta pedagogia i també està molt racialitzat i està molt ple de prejudicis, és el tema de les ocupacions. Està molt sobre la taula darrerament, sobretot també aquí a casa nostra, a Olot, hi ha 60 ocupacions molt, però molt incíviques. Ho va comentar fa uns dies l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Això sí que potser és un greu problema, no, també, en aquest aspecte, Mari?
És un problema. És un arma, jo sempre ho dic, que és un arma de doble fil. Són persones, són famílies que no poden estar al carrer. És cert que és una pràctica que no hauria de passar, però passa. No sé si el dia de demà jo si estigués a la seva situació, no sé si ho faria. Però imagina't, ningú vol estar al carrer amb els seus fills, nadons, passant fred i sapiguen com és el fred de la Garrotxa sota d'un pont. Si no tens una altra opció i veus els bancs, pisos de bancs que estan buits durant 5 anys, pues és una temptació. I és això. És una pràctica que no, personalment, és una pràctica que no comparteixo, però si fa falta que ho facin.
Clar, hi ha casos i casos, el que comentes, eh?
Hi ha casos i casos. No. Hi ha famílies que ho passen malament. També hi ha un cert col·lectiu, no sé si minoritari o majoritari, no sé quin tant percent és, que ho fan de manera, com has dit, incívica, de que hi ha per darrere hi ha màfies, hi ha un cert món bastant soterrat que, bueno, però hi ha famílies que ho passen molt malament i l'única opció que tenen de poder tenir un sostre és aquesta.
Cal ser, per exemple, la impotència que potser senten moltes famílies que recorreixen a serveis d'entitats com la vostra, per exemple, has comentat casos de famílies amb 2 filles a càrrec que no poden tenir un habitatge i després veuen ocupacions d'un tipus incívic que tenen un sostre i facin l'ús que facin, és incívic, i elles no poden tenir dret a un habitatge o no tenen l'opció. Clar, no sé qui, aquest monopoli que hi ha muntat, aquesta estructura, no sé, clar, què es pot fer i la impotència, sobretot, que pot tenir una família en aquest cas.
És el que has dit, és la impotència. La impotència et fa fer coses que, si estiguessis en les teves condicions, però no sé si aquestes persones... És això, passen per tantes coses, el que he comentat abans, només amb la salut mental, el fet d'estar mesos sense poder dormir, o el fet de que tinguis un procés de desnonament i que tinguis d'estar 24/7 a casa, perquè el moment que deixis la casa sola et treuen totes les coses a fora, és això. Hi ha moltes persones que arriben a aquest món tan turbi que és això. Jo no m'ho puc imaginar perquè... És un tema que me'l sé molt superficialment i és això, és una pràctica que no comparteixo, però és això. No sé si el dia de demà, si trobem en aquesta situació, si ho faria. És això. Aquí les úniques persones que poden donar la seva opinió són les persones que ja han passat o estan en aquesta situació i són les que ens podrien aclarir bastant bé quin és el món que hi ha darrere de tot això, perquè per accedir només a aquests habitatges la quantitat de diners que tenen de pagar és bastant, bastant alta. Hi ha gent que et demanen algo simbòlic i altres que et demanen, no sé, entre 3 o 4.000 euros per poder accedir un d'aquests habitatges.
I deixem preguntar-te també per un aspecte d'estricta actualitat. Fa unes setmanes vam conèixer que per fer front a aquests fets que comentàvem, aquestes ocupacions tan incíviques. Recordem, aquí a la ciutat hi ha unes 60. Ara els ajuntaments tindran aquesta paella pel mànec, podríem dir, per fer front a aquestes ocupacions i que deixin de ser incíviques i alhora puguin ser habitatges per gent que sí que ho necessita. I de veritat, no sé com ho veus, aquest petit pas i aquesta petita ajuda
que
pot haver-hi.
És un avenç. Tot el que sigui polítiques o accions que puguin ajudar aquestes famílies, aquestes persones, per mi és un avenç. Jo crec que anem a pas de tortuga, ja sabem com és el sistema i tota la política, hi ha molta burocràcia i és pas de tortuga, però hi ha famílies que ho necessiten ja, aquestes polítiques, i si en que sigui un petit pas, és això. Val molt la pena, i això, que les persones aquestes que estiguin en situació d'habitatge irregular i puguin passar regular, és un pas i animo que les polítiques municipals puguin tirar endavant. Sé que moltes polítiques no són de competència municipal i depenen molt de l'Estat i tot això, però hem de fer molta pressió de part de la població, de part de l'equip de govern de cada municipi, i això, perquè hi ha famílies que ho necessiten. Hi ha moltes famílies que ho necessiten. Jo, per exemple, només pensant en un cas d'una família que no tenen ni calefacció ni gas butà i estan passant aquest fred i tenen mainada, jo no m'imagino estar a casa meva sense l'estufa de llenya que tinc. I és impensable, però hi ha famílies que ho passen així. I és això, jo crec que totes les polítiques que puguin sorgir per hi hagi un avenç en tot el que abarqui l'habitatge, endavant.
Doncs tant de bo, hi hagi avenços com aquest que comentem. Estaríem molts, molts, molts minuts parlant amb tu, Mari Drame, però sincerament a mi m'ha posat la pell de gallina, sobretot, venia amb la intenció de conèixer casos d'aquests de l'habitatge, però em quedo amb aquest aspecte que m'has comentat. No només és el fet de que et tirin enrere per no tenir un habitatge, sinó com afecta la salut mental. I amb això em quedo, malauradament, a 2023, espero que en un futur pròxim i ja no torni a passar, i que persones com tu tampoc ho passin, la veritat, i que feu una gran funció, per exemple, des de Stop Racisme Lloguer i Sage. Mari, moltes gràcies, la veritat, per atendre'ns en profunditat. Tant de bo d'aquí uns mesos parlem, i espero que aquests casos que m'has comentat es vagin disminuint, i jo crec que en un futur acabin desapareixent, perquè falta molta pedagogia a la societat, no és un tema simplement d'habitatge, falta molta pedagogia i tant de bo s'acabi. Ara mateix jo crec que costa pensar-ho, però esperem que en un futur la realitat ens desmenteixi el que estem dient i que canviï, no?
Sí.
Això ha de canviar.
Esperem que sí.
Doncs esperem que canviï. Mari, moltes gràcies per atendre'ns, la veritat, i que bé, tornem a parlar ben aviat sobre temes d'habitatge, que tant de bo a casa nostra les condicions millorin. Moltes gràcies, Mari.
A vosaltres.
Doncs hem parlat amb en Mari Drame avui, una entrevista que sincerament rompa moltes consciències, ja ho heu vist, a 2023 i a la nostra societat, per ser d'un color o altre de pell o per altres molts motius, els habitatges i les empreses i de més recursos que tenen aquesta paella pel mànec, doncs diuen tu sí i tu no, malauradament. Això encara passa a la nostra societat, falta molta i molta pedagogia. Amb aquest tema tanquem la profunditat d'avui. Moltes gràcies una vegada més per ser habituals a la cita dels dijous al migdia a la sintonia Ràdio Olot. Nosaltres tornem, com sempre, la setmana vinent amb més temes. Gràcies, adeu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.